Rieres en Almíbar, l'espai de còmic de Ràdio Nacional d'Andorra.
Me cuentan mis papás que cuando yo nací, papá con ilusión decía siempre así, que hablara pronto yo, tenía un gran deseo, y verme a mí leer los cuentos del TVO. Y ahora el pobre está, que no hay quien lo soporte, porque mi mamá le trajo tres de un golpe. Cuatro somos ya, que pedimos a papá. Yo quiero un TVO, yo quiero un TVO.
Doncs vinga, la solució a quiero un TVO li posem nosaltres tots els dilluns aquí a Ràdio Nacional d'Andorra, i ho fem, com sempre, en conversa, evidentment, amb el Joan Pieres, que suposo que ens escolta. Juanita, bon dia i bona hora.
Bon dia, Òscar.
El Joan, que torna emocionadíssim del cap de setmana, perquè hem de dir que estem de centenari, que ha estat un centenari fantàstic, i ho serà, tot i que, evidentment, doncs, la persona implicada per edat doncs, ja no hi és. Avui parlem de Will Eisner, un dels grans entre els grans, nascut un 6 de març de 1917, és a dir, estem en plena celebració d'aquest centenari, i mort a Florida un 3 de gener de l'any 2005. Suposo que estaràs d'acord, d'entrada, Joan, historiatista dels més influents de tots els temps.
Per mi, jo diria que el més, o sigui, va ser, a més, va ser un dibuixant que va, molts dels grans, alguns encara vius, han begut del seu geni creatiu. I a més, vull ressaltar el centenari del Will d'Eisner, que a més el vaig conèixer, vaig tindre la gran sort fa 10 anys de conèixer-lo a Barcelona, en un saló del Coll de Barcelona, i era una persona encantadora.
És que jo el que crec, Joan, és que quan parlem de còmics i parlem de Joan Pieres, jo crec que quasi és més fàcil fer un llistat de la gent que no coneixes que dels que coneixes.
Sí, 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 sí.
Perquè coneixes a Déu i sa mare, noi?
No, no, doncs va ser a mi, jo i a més tinc un dibuix dedicat de l'Espírit, que és un de les seves obres més conegudes. Però bueno, el tema d'avui era perquè sabeu que amb aquest centenari el Salt del Còmic de Barcelona, que es celebrarà el pròxim 30 de març i fins al 2 d'abril, vale? Uh-huh. Una de les exposicions, diríem, estrelles del Salón que està traient és una sobre l'obra del Will Eisner i el seu centenari. Uh-huh. Vale? I, a més, Norma Editorial, que té els drets de les seves obres, traurà, reeditarà la majoria d'obres seves, i una de les que ja ha sortit, que jo ja l'he agafat aquest cap de setmana, és una obra que es diu La narració gràfica, que són els principis i tècniques del dibuixant Will Eisner, i que és molt curiosa, perquè per qualsevol professional li pot servir moltíssim, i per qualsevol neòfit o aficionat pot veure com creava obres tan conegudes com el Contrato con Dios, per exemple, que és la seva primera, és una de les obres que es va fer l'any 78, que és el que podríem dir va donar peu a la famosa novel·la gràfica que s'està parlant tant avui en dia amb els còmics. Mm.
Sí, precisament, a veure, la gent que, a veure, o el conegui poquet o no el conegui gens, doncs, evidentment, el que el coneixen una miqueta, tothom li vindrà d'Espírit, aquesta obra de l'any 1941, però s'ha de tenir molt en compte això, que va popularitzar el que podríem dir és el concepte de novel·la gràfica a partir de, com bé dius, de l'any 1978, una persona, Will Eisner, que, a part de la seva faceta com a historiatista, doncs aquest senyor, per exemple, va ensenyar les tècniques del còmic a l'Escola d'Arts Visuals de Nova York. A part d'això, va escriure dues obres fonamentals pel que fa a la seva creació, el còmic i l'art seqüencial, que és còmic en seqüència de l'any 1985, i també el que coneixem en castellà com la narració gràfica, que és Graphic Storytelling and Visual Narrative, l'any 1996.
Que és la que avui és la que tinc jo, que ha sortit una nova edició en castellà, actualitzada, i és un manual tècnic, és una meravella, o sigui, que és veure realment com creava el Will Eisner, pues són 170 pàgines per disfrutar de lo de debò.
Allò com un camell.
Exactament. Pues, i ara, com te deia, jo recomano moltíssims que ara reeditaran encara es troben en el mercat aquest Contrato con Dios, però ara sortirà de cara al Salón una reedició nova, actualitzada, d'aquest Contrato con Dios, que és la primera novel·la gràfica reconeguda per tothom, i que és, tu hi veient, una novel·la que la qual se desenvolupa en el Bronx, perquè ja saps que ell, la seva vida, va néixer a Brooklyn i criat al Bronx, no? Uh-huh. La seva obra està molt, molt barallada en aquest ambient. I,
home, és que fins i tot doncs, a l'institut on va estudiar, que era el David Clinton, està al Bronx.
Sí, exactament, sí. Però ell, perquè veus lo influent que era aquest home. I tu em deies, la novel·la gràfica que és, comença amb un home que troba, que arriba a casa seva sota la pluja, que arriba d'enterrar a la seva filla, no? I és tot un... I mostra la seva indignació, vale? El no entendre com Déu va permetre aquella tragèdia. I a partir d'aquí, tot l'altre és ficció, però és sobre una història real d'un conegut seu. I realment és una obra que a mi em va... quan la vaig llegir el primer cop, em va impactar moltíssim.
Uh-huh. En tot cas, em fixava mirant una miqueta la seva biografia, quan em vas dir cap a on tiraríem, i evidentment que a mi aquests centenaris doncs, sempre m'agrada doncs, recordar, informar-me una miqueta i tal, que dius com és la vida i les casualitats, La gent que diu no crec en les casualitats, jo crec que en algunes de creure. Perquè ara que parlàvem, per exemple, de l'escola on va estudiar, d'aquest institut, el David Clinton del Bronx, és boníssim quan mires la revista escolar que van treure, que hi havia el William Eisner, i atenció que el seu millor amic o un dels millors amics de l'època és el Bob Kane.
Sí, el Bob Kane.
Té pebrots la cosa.
Batman.
Té pebrots, sí. La cosa.
No, i a més l'any 37 va muntar un estudi amb el Jerry Iger i amb el Bob Kane i el Jack Kirby. O sigui, que poca broma, Jack uh-huh. Kirby, creador del món de Marvel, juntament amb el Stan Lee,
Sí, sí, que era el Eisner Iger Studio.
Exacte.
Tot això doncs, va venir després d'unes primeres passes amb una revista que era Wow What a Magazine, que era la revista que dirigia el Samuel Iger, precisament, conegut com a Jerry Iger. Van tancar portes i a partir del 37 doncs, es posen en aquest projecte. Escolta'm una cosa, evidentment has de tenir una trajectòria brutal, perquè si ens hi fixem des de l'any 1988, que no és abans d'ahir, fa dies, tots els premis més importants del sector porten el seu nom.
El seu nom, exacte, els premis Bill Eisner, és com l'Oscar, és l'Òscar al cinema, els Premis Bill Eisner, que tenim alguns espanyols que tenen el Premi Bill Eisner. O sigui, és molt important. I a més, ten en compte que aquest home, el que realment el va encombrar, que és l'any 40, va néixer a la premsa dominical el The Spirit, això va sortir als diaris, i m'he dit un personatge que sota una màscara vestit de blau i que s'amaga, i a sota d'ell és un detectiu privat, que és el Danny Gould, que es dona per mort amb una lluita amb el Cobra, per exemple, i després reneix com a justicier emmascarat que lluita contra el crim a la fictícia Central City, no? que podria ser un New York de l'època avançada.
Mm-hmm. Home, ha tingut, a veure, moltes èpoques. No és que hagi tingut altibaixos, però sí que és veritat que ha tingut èpoques en les que ha publicat més o menys. Per exemple, doncs, després del que dèiem, d'aquests estudis, els Eisner Iger Studios, es van separar, finalitzada aquella dècada, estem parlant de finals dels 50, 50, 51, 52.
Sí.
Doncs Eisner i Iger van dividir la seva societat. Iger va passar a ser director de publicacions de l'editorial de comic books a Fiction House, mentre que Eisner es va dedicar doncs, també a realitzar comic books, però en aquest cas per l'editorial de Quality Comics Group, hi havia dibuixants com el Lou Fine i altres, la creació aquella de Dollman, doncs molta gent la deu tenir present. Després, entre el 52 i el 77, es dedica, mentre dibuixava Spirit, Eisner va fundar l'American Visual Corporation, que és una empresa que es dedica a la creació de còmics, de vinyetes humorístiques, d'il·lustracions, i entre el 78 i el 2005, diguéssim, quan hi ha un retorn potent de publicar amb regularitat, diguéssim.
I a més es va dedicar molt a fer novel·la gràfica molt autobiogràfica. Uh-huh. Vale? Per exemple, és molt, molt coneguda un llibre que diu La vida en vinyetes, que és la col·lecció, tenia tres títols, que eren Soñador, Reglas del Juego i Viaje al Corazón de la Tormenta, i són tres obres sobre la seva vida. Per exemple, el Soñador parla molt de la seva vida professional com a dibuixant, que això ho han fet també grans autors espanyols com pot ser el Carlos Jiménez con los Profesionales, per exemple. Ara s'ha posat molt de moda explicar les històries d'aquests dibuixants, que ha fet el Paco Roca, també ho ha fet con el Soñador també, i etc.
Hi ha moltes obres mestres, Life on Another Planet, La vida en un altre planeta de l'any 78, El Soñador, com ens deia, que és el títol original, és The Dream de l'any 86, Viaje al corazón de la tormenta, To the Heart of the Storm de l'any 91, i comentaris aguts també sobre la vida moderna, per exemple, The Building, l'edificio, de l'any 87, que és una obra molt divertida, i després n'hi ha una que és Invisible People, que la va fer entre el 1998 i el 92, doncs que també valen molt i molt la pena. Jo crec que estem davant d'un personatge que, nens i adolescents, jo crec que li hauríem d'estar tots agraïts i fer-li un monument, perquè potser no hauríem descobert el còmic com l'hem descobert sense ell.
Exactament, sí senyor.
Doncs des de Contrato con Dios el 78 fins a La Conspiració en l'any 2005, un senyor que a més per davant es va endur la tira de premis, el 95 el Premi Axtur, se'l va tornar a endur el 2002, en fi, ha rebut premis, ha estat nominat 50.000 vegades, i la veritat jo crec que val molt i molt la pena, o valdrà la pena, anar en aquest cas doncs al Saló del Còmic de Barcelona i veure una miqueta doncs tota l'evolució d'aquest bon home, l'exposició, i descobrir-lo o redescobrir-lo pels més joveners, perquè evidentment doncs fa 100 anys del seu naixement.
I el que no tingui obra d'ell, li recomano que compri almenys El Contrato con Dios. És una obra adulta, ho he de dir. Així com Espírit també té el seu toc adult, però la vida tot ho pot entendre més bé, perquè és la tònica aventurera està dintre d'aquestes històries d'Espírit, però El Contrato con Dios us recomano els segurs.
Doncs així acabem aquest recull, perquè podríem estar parlant d'ell durant, evidentment, dues hores. Jo crec, i a veure si estaràs d'acord, Joan, per acabar, diguéssim que Will Eisner seria el principal impulsor del còmic com a mitjà d'expressió que estaria a l'alçada de la literatura.
Jo diria que sí. Jo diria que sí, i a vegades...
De la literatura, per no dir també del cine,
No, a vegades supera, supera almenys el cine. Algunes del cine te les superes completament.
I a part,
Ara Contrato con Dios, tenim en compte que s'està parlant de fer una adaptació al cine d'aquesta novel·la gràfica. S'està parlant de cara a l'any que ve, que ha estat tot el director de la famosa i premiada que tenim aquí al cinema, encara la fan, de Moonlight, que és el Barry Jenkins. Aquesta la vol portar a la pantalla.
Molt bé.
Esperem que sigui una adaptació...
Correcta, si més no, no d'aquelles que hem comentat sovint.
No pot estar baix la supervisió del Will, perquè va morir el 2005, però crec que s'ho mereix.
Molt bé, un senyor amb el cap a sobre les espatlles, entre moltes altres coses, i així acabem. Eisner va ser dels primers creadors en conservar els drets intel·lectuals dels seus personatges. A partir d'aquí em sembla que està tot dit, una miqueta la política de vida que tenia aquest senyor. Juanito, que res, estem molt contents d'haver pogut parlar d'aquest bon home, i si no hi ha res de nou, doncs dilluns de la setmana vinent tornarem a petar una miqueta de tertúlia aquí.
Pues molt bé, vinga.
Una abraçada molt gran.
Bona setmana.
Igualment, Joan.
Vinga,
cuida't. Adéu, amic.
Yo quiero un TVO.